Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions que vàrem celebrar el passat diumenge, els bisbes de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola van redactar un document titulat La pirateria al cinema. Avui en parlarem amb Peyu Sánchez, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Comencem, com és habitual, escoltant la carta que ens escriu el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Festa de Pentecosta, la segona Pasqua. Veniu, o Sant Esperit. A la celebració de l'Eucaristia del dia, després de la segona lectura, la litúrgia de l'Església ens proposa demanar la vinguda de l'Esperit Sant amb un himne o seqüència, que ens recorda la necessitat de l'Esperit i de la seva acció i ens indica alguns dels seus efectes. És anomenat Pare dels pobres i per això, com a pobres, li demanem els seus dons. També és sol qui il·lumina el cor i, consegüentment, es desitja la seva llum divina per ser il·luminats i, alhora, esdevenir llum per a tothom. Recordem les boniques i significatives imatges que ens descriu Jesús. Jo sóc la llum del món. Per què no camineu en les tenebres? Vosaltres sou la sal i la llum. És invocat com a consolador, dolcíssim refrigeri, el qui habita l'ànima, és a dir, el qui consola i a qui acollim com a refrigeri dolcíssim. Si heu viscut l'experiència d'haver estat consolats en moments molt difícils de la vida, entendreu la importància que té contemplar-lo com el qui consola. S'agraeix tant una paraula de consol, una encaixada de mans, una abraçada, una presència silenciosa, unes lletres afectuoses en aquells moments que sembla que hagin penetrat en els forats negres de la vida. L'Esperit ens consola en les nostres afliccions, fins i tot en aquelles que ningú no coneix. És confort en els treballs, en les penes conhort, temperador en la calor. El treball de cada dia desgasta, cansa, pot avorrir, i es necessiten incentius per no defallir. L'Esperit no és un incentiu més, sinó el qui conforta quan la feina feixuga, quan esdevé molt estressant, sigui pel tipus de treball, sigui per la rutina, sigui per la quantitat o el neguit. Molts pensareu en aquests moments que tenir treball és una sort, i és veritat, i segur que la pena de no tenir treball és molt fonda per tot el que significa, fins i tot per la pròpia dignitat i responsabilitat. En aquesta pena i tantes altres, l'Esperit ens conhorta, en el sentit de no deixar-nos ensorrar, de no considerar-nos inútils, sense dignitat i valor. Som molt més que el treball, malgrat que sigui tan necessari. Som molt més que els sentiments produïts per les diverses penes. Som molt més que l'home treballador i sofrent. I l'Esperit ens ajuda a viure-ho. És socors divinal que transformen bé la nostra condició de fragilitat. També, diu la seqüència, renteu tot el que és net, i la brutícia no existeix només fora de nosaltres, sinó també en nosaltres. L'Esperit renta els qui no estem nets i allò que no és net. Regueu el que ja és sec, a semblança del que passa en la natura necessitada d'aigua. Alguns dies manifestem estar molt secs, d'il·lusió, d'ànims, de ganes, de tirar endavant les nostres responsabilitats. L'esperit és l'aigua que ens amoroseix. Cureu tota malaltia. Som conscients que ens poden assetjar malalties de moltes classes. N'hi ha algunes que provenen d'aquells mals esperits que sempre ens sotgen. L'esperit és el qui els pot vèncer i guarir-nos. Ens endolceix quan tenim el perill d'esdevenir aspres, malhumorats, intractables. Ens escalfa quan la fredor del desamor a Déu i als altres s'arrapa el cor. Ens regeix quan sovint ens esgarriem i volem agafar dreceres fàcils i atraients per aconseguir més vida, més felicitat, més realització, i oblidem el camí seguit per Jesús i que ens cal seguir com a deixebles. Doneu-nos, els fidels confiats, els vostres dons, o Esperit Sant, el mèrit de la virtut, el camí de la salut, la joia immortal i plena, joiosa festa de Pentecosta. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'arquebisbe de Barcelona ha impartit una conferència amb motiu de la jornada diocesana de preveres i diaques. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. Doncs la sessió va plegar un centenar de preveres i diaques de la diòcesi de Girona i es va celebrar a Santa Helena de Solius. En la seva ponència, Monsenyor Joan Josep Omella va reflexionar a l'entorn de la instrucció pastoral, l'església servidora dels pobres, i va recordar als assistents que la tasca pastoral prioritària són les persones. L'arquebisbe Omella va insistir en que el Papa Francesc ens encoratja a aplicar una mirada més atenta davant del món actual i va posar èmfasi en que calen actituds noves. També va afirmar que la crisi actual ha despertat un gran dinamisme de solidaritat, ja que s'han triplicat les aportacions a Càritas diocesana. En aquest sentit, va assegurar que, malgrat la secularització, l'Església segueix sent un referent moral molt important per a molta gent.
Lloret de Mar va acollir la trobada diocesana de turisme que va girar entorn al turisme sostenible.
La presentació de la jornada va anar a càrrec del delegat episcopal de Pastoral de Turisme, mossèn Jordi Reixac, que va vincular el tema central de la trobada amb la recent encíclica del Papa Francesc. Al llarg de la trobada es van dur a terme ponències on hi van intervenir el membre del grup directiu de Llocs de Patrimoni Mundial d'Interès Religiós de la UNESCO, Josep Maria Mallarac, el director general del grup turístic Mascort de Turisme Sostenible, Jordi Sargatal, l'escriptor gastronòmic Jaume Fàbrega i l'arquitecte Albert Pla. La cluenda de la trobada va anar a càrrec del bisbe Francesc, que va assenyalar el paper i l'esforç de l'Església com a conservadora i difusora del patrimoni artístic, posant d'exemple Catalunya Sacra.
Càritas Diocesana de Girona i l'empresa d'inserció laboral de l'entitat han posat en marxa aquesta setmana un servei de missatgeria sostenible.
Es tracta del Tricicle Verd, un servei innovador, ecològic i sostenible de repartiment i distribució de mercaderies. El servei compta amb un vehicle de càrrega elèctrica amb capacitat de transportar fins a 180 quilos. Des d'aquest dimarts, el Tricicle Verd ja ha començat a circular pels carrers del Barri Vell i ha repartit de mitjana 40 paquets diaris. L'objectiu principal del Tricicle Verd és la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. El servei està dirigit a particulars, petits comerços i empreses de transport que necessiten un servei de repartiment ràpid i eficient al centre de les ciutats.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Moment ara del punt de vista que ens el porta mossèn Joan Carreras i Pere, rector de Tossa de Mar. Benvingut, mossèn Joan.
I ben trobat.
Gràcies, quan vulgui.
El mes de maig és un mes tradicionalment dedicat a Maria, a la Mare de Déu. És molt important que recordem alguna oració d'aquestes que es poden fer supletòries a la Mare de Déu, sinó aquell exercici del mes de Maria que és més curtet, no? I que hi ha unes oracions que ja venen de Sant Bernat, del segle 12, no? Aquell que diu, recordeu-vos, oh, Pia Dulcíssima Verge Maria, que jamai s'ha sentit a dir, que ningú dels que han acudit a la vostra protecció i la vostra esperança no ha quedat decebut de vos. Animat amb aquesta confiança, vos també recorro, oh, Verge Mare de les Verges, i en cada queixement, sota el pes dels meus pecats, m'atreveix a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh mare, les meves súpliques, ens vi escolteu-les benignament. Això és del segle XII, que ja es va fer en llatí i directament va passar en català. O sigui que són temes que són bonics de recordar i de viure en aquest mes de maig, que és el mes de les flors, també, i que és el mes de la primavera. O sigui, dedicar aquestes floretes, aquestes flors, cada dia una flor d'aquestes, de pregar-li a la Mare de Déu, jo crec que seria una cosa molt bonica i que al mateix temps ens ajudaria a reflexionar sobre la nostra pròpia fe mariana.
Amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions que vàrem celebrar el passat diumenge, els bisbes de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola han redactat un document titulat La pirateria al cinema. En parlem tot seguit amb Peyo Sánchez, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Benvingut, Peyo.
Moltes gràcies, aquí estem.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. El document diu que des de finals del segle XX, la proliferació, llegim textualment, de noves tecnologies i de noves eines està fent que hi hagi una distribució a gran escala de les obres cinematogràfiques, arribant a moltes persones d'una manera molt més senzilla i econòmica, però sense una educació moral, que això doncs, fa que aquesta difusió pugui lesionar drets legítims a interessos d'un ampli nombre de professionals que treballen en la indústria del cinema, com els guionistes, productors, intèrpretes, etc. I que un d'aquests problemes són les còpies de pel·lícules i també la distribució lliure per internet, pel·lícules que es poden trobar, doncs, per exemple, als mercats. Què hem de dir d'això, Peyo Sánchez?
Bé, en principi, que tenim que tenir en compte que el cinema, des de l'origen del cinema, ha sigut una manifestació cultural molt important per a l'Església, i que en aquest sentit és una expressió valuosa que hem de cultivar i a més hem de cuidar, no? I en aquest sentit la pirateria suposa una agressió que en aquest moment està fent les coses difícils no únicament a la indústria cinematogràfica en general, sinó també a petits creadors, a petits propietaris, a les sales de cinema, i en aquest moment arriba a una situació molt insostenible des del punt de vista econòmic en molts d'aquests casos.
Als altres països també passa que hi hagi tant de consum de pirateria com en el nostre país? Per exemple, a França, Itàlia, Estats Units, també hi ha tanta pirateria?
No, els estudis indiquen que la presència en el nostre país de la pirateria és molt més gran que altres països europeus. Estem al mateix nivell que Grècia, que països que tradicionalment han tingut molta pirateria, com a Xina. I en aquest sentit també és una crida d'atenció a una sèrie de disposicions morals que indiquen també la validesa que té la cultura, el dret d'autor i tot això que fa referència al treball de les persones.
Precisament el document parla de certa indiferència moral dels propis catòlics. El problema no és el preu que costa un DVD o un Blu-ray?
Sí, probablement tenim associats diferents problemes, no? Per un costat tenim que l'entrada al cinema és cara, també tenim que la compra d'un DVD o d'un Blu-ray pues, també és car, no? Però, sense dubte, també tenim al darrere una indústria de creació i de distribució que necessita el retorn. I així tenim pàgines web cristianes que posen material que té drets d'autor i que a vegades això no és lícit, no? No únicament és il·legal, sinó des del punt de vista moral és una immoralitat, no? I en aquest sentit, aquest document és un intent de fer consciència en aquesta direcció i de, que hem de protegir no únicament la propietat, sinó sobretot el bé social que significa, no?
Als Estats Units, per exemple, com funciona, doncs? Si no hi ha, si no hi ha tanta pirateria, no es veu el cinema per altres plataformes? Per exemple, a l'estat espanyol, últimament hi ha la plataforma de Movistar que es permet veure pel·lícules pagant, bé sigui un lloguer extra, o bé pagant un paquet de pel·lícules. Això podria ser el futur? Anem per aquí o com ho veu vostè?
Tenim diferents fórmules, probablement... O sigui, el mitjà d'internet serà la clau de la transmissió de l'audiovisual en el futur. I cada vegada anirem més a una visió a la carta, més que pròpiament ni la televisió, perquè, de fet, ja a la contemplació de les sèries doncs ja tenim moltes persones que ho fan directament d'internet. I al cinema passarà una cosa semblant. I aquestes plataformes, que són molt diverses, perquè no únicament és aquesta que cites tu, sinó que tenim diferents plataformes a l'estat espanyol que fan aquest tipus de difusió, no?
Per tant, podria ser que al final les sales de cinema desapareguessin? Si ens acostumem a mirar-ho tot des de les plataformes de televisió?
O sigui, probablement no desapareixeran totalment, però sí que ara estan subjectes a una reestructuració global molt important. Això també ha tingut un problema, i és que el petit propietari d'una sala de cinema, el propietari d'una distribuïdora que fa distribució de cinema d'autor, ha desaparegut. I això significa també que moltes de les propietats del cinema estan a les grans empreses, a les multinacionals, que aquestes empreses, la pirateria els afecta, però no de la mateixa manera. I precisament les empreses petites i medianes han sigut les que han estat més castigades per la pirateria. I en aquest sentit també el cinema més de proximitat, la sala que està més a prop dels veïns, aquestes són les que estan en perill.
I anem a això, la desaparició total? Si ens acostumem a mirar-ho des de plataformes?
Jo penso que la desaparició total no. Restaran grans sales, multisales probablement, en centres comercials, que aniran a un tipus de cinema i a la presentació d'un tipus de cinema. Però també això suposa que el cinema es ve únicament des del punt de vista individual. I també això suposa que l'audiovisual no està acompanyat d'una certa reflexió. I això complica, des del punt de vista de manipulació, des del punt de vista d'unificació dels mercats, també el propi consum audiovisual i la tasca educativa, que significa també l'accés a l'audiovisual.
Sí, precisament el document parla de que totes aquestes noves tecnologies, per exemple, les plataformes o baixar-se pel·lícules a través d'internet, el que ha fet és que es perdin les realitats humanes, no? El contacte humà.
Clar. O sigui, anar al cinema, després fer una xerrada sobre la pel·lícula, era un complement necessari de socialització i de reflexió de la visió d'imatges. Però en aquest sentit, el consum individual de les imatges porta probablement a una major manipulació i a un creixement de la irreflexió respecte de la imatge.
El document que es pot llegir perfectament a la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola diu que la pirateria va en contra del setè manament, que diu no robaràs. S'entén, per tant, que qualsevol persona que es baixa il·legalment una pel·lícula d'internet està pecant?
El que indica el document és clarament en aquesta direcció, no? El que passa és que també hem d'assumir que el pecat de pirateria no és únicament la pirateria individual de la persona que fa això, sinó que també tenim moltes altres formes de pirateria des del punt de vista de la indústria, no? L'acumulació dels capitals també en unes poques sales, la distribució cada vegada més monopolística també apunta a un tipus de pirateria. Llavors hem de tenir en compte aquesta pirateria individual, que és un pecat més personal, però també tenim pecats estructurals que afecten a tot el món de la comunicació i especialment al món del cinema, de la televisió, perquè té conseqüències des del punt de vista polític, econòmic i social.
Al document llegim que la pirateria infligeix un dany al bé comú de la societat. Què vol dir? Que es fa cada vegada que et baixes una pel·lícula fas un dany al bé comú de la societat?
Clar, o sigui, posem un exemple que a vegades és més senzill. Unes persones senzilles, parlem d'una producció petita, se proposen fer una pel·lícula i incorporen a la seva activitat actors, guionistes, i fan una construcció, i això se posa a la venda al públic precisament per el retorn dels diners i la possibilitat d'unes altres produccions i activitats educatives en aquesta direcció. Si no és possible, si el retorn econòmic no arriba, aquestes persones no tornaran a fer un bé cultural. Llavors, la desaparició de la iniciativa productiva i creativa serà una constant, perquè això no porta un retorn per a possibilitats de fer unes altres coses. I en aquest sentit és un bé comú, tot el que és una transmissió cultural i el que són béns culturals.
Estem parlant amb Peyu Sánchez, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, sobre aquest document, La pirateria al cinema, que han editat els bisbes de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola. També aquí, senyor Peyu Sánchez, parlen de que la pirateria va en contra del desè manament. No desitgis els béns aliens. Per què?
Bé, o sigui, en l'estructura del consum, tota aquesta societat del consum ens porta a aquest tipus de desig, que al final és un desig desordenat, en el sentit de que no suposa una internacionalització i una reflexió sobre la realitat que estem veient en moltes ocasions. I en aquest sentit s'ha d'educar el desig, i també s'ha de modular i regular el desig. I aquesta és una tasca important de l'Església, l'educació dels desitjos de les persones, i tots tenim el deure d'un tipus de moderació en el desig.
Mossèn Peyu, alguna cosa més sobre aquest document que convidem a tothom a llegir-lo íntegrament? Es pot descarregar a la pàgina web de la Conferència Episcopal Espanyola. Alguna cosa més?
Bueno, sobretot que aquest document s'ha d'interpretar en un sentit ampli de totes les exigències de la moral cristiana. I en aquest sentit també són importants tot el que és una socialització de la cultura i també de la cultura audiovisual, i donar veu a les persones que no tenen veu.
Gràcies, mossèn Peyu Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 15, confirmacions a Malgrat de Mar a les 12 a l'església parroquial administrades pel bisbe Francesc. També aquest diumenge, confirmació d'adults a la catedral a 4:45 de la tarda, catequesi sobre la catedral de Girona, a 5:45, preparació de la celebració, i a les 6, celebració de la confirmació. Avancem alguns actes importants de cares a la setmana que ve. Dimarts, dia 17, cicle de conferències Cristianisme i Cultura al Centre Cívic del Barri Vell de Girona. 8:15 del vespre, Miró i la cultura cristiana, les Arma Christi, amb Pepa Balzac. Dimecres que ve, dia 18, finalitza el termini per participar en la jornada sobre el voluntariat per la llengua amb parelles interreligioses que es portarà a terme el dimarts 31 de maig. En parlem tot seguit amb Rosa Maria López, que és responsable de formació, recerca i avaluació de la Direcció General d'Afers Religiosos. Bon dia, Rosa Maria.
Bon dia.
Què és el voluntariat per la llengua amb parelles interreligioses?
Doncs bé, per dir-ho fàcil i ràpid, el voluntariat per la llengua amb parelles interreligioses és, primer de tot, una bona pràctica d'acollida lingüística i de gestió de la diversitat religiosa. Es tracta d'un projecte que va impulsar la Direcció General d'Afers Religiosos en col·laboració amb Política Lingüística, i el que busca és fer trobar persones de diferents confessions religioses i amb l'excusa de practicar el català, que es coneguin i trenquin prejudicis. És una bona pràctica, de fet, doncs, per aconseguir una millora convivència i una millora de la cohesió social al nostre país.
I a qui va adreçat?
És un projecte que va adreçat a persones que viuen a Catalunya i que volen, per una banda, fer de voluntari perquè coneixen el català i el volen ensenyar, i, per altra banda, persones que potser o no tenen prou fluïdesa per parlar-ne el català i volen aprendre i millorar la seva pràctica.
Bé, totes aquelles persones que vulguin apuntar-se, doncs tenen un correu electrònic i un telèfon. Ens el pot dir vostè mateix, Rosa Maria.
Doncs l'adreça electrònica és rosa.lopez@gencat.cat. I el telèfon per apuntar-se a la jornada és el 872-975-170.
Bé, repetim l'adreça, rosa.lopez@gencat.cat. I el telèfon és el 872-975-170. Qui participa en aquesta jornada?
A la jornada, per començar, tenim la sort de poder comptar amb el doctor Francesc Torralba, que vindrà a impartir una conferència que versarà sobre l'hospitalitat com a deure i actitud espiritual. Molt i molt recomanable. I després hi haurà la intervenció de tècniques de afers religiosos i de política lingüística per explicar el projecte i també una sèrie de materials vinculats amb aquest projecte, materials que donen suport a l'aprenentatge de la llengua i la temàtica religiosa, i també comptarem amb el testimoni de parelles lingüístiques que hi han participat en aquest projecte.
Moltes gràcies, Rosa Maria López, responsable de formació, recerca i avaluació de la Direcció General d'Afers Religiosos. Que vagi bé.
Gràcies.
Anem a repassar altres actes importants. Per la propera setmana, dissabte que ve, dia 21, lliurament dels premis del concurs bíblic de Catalunya. A les 11, al casal Bisbe Cartanyà, seran entregats pel bisbe Francesc. Us recordem que l'agenda completa d'activitats a la diòcesi de Girona la trobareu a la pàgina web del bisbat. Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 15 de maig, diumenge de Pentecosta. Se'ns acaba la Pasqua. Bona Pentecosta, mossèn Jordi.
Gràcies igualment a tots vosaltres.
I també agraïm a mossèn Jordi Reixac que ens hagi portat aquests darrers evangelis de la Pasqua. Recordem que mossèn Jordi Reixac és el rector de les parròquies de Sant Josep i de Sant Pau de Girona. Fins una altra ocasió, Jordi, gràcies.
Igualment a vosaltres.
Quan vulguis.
Diumenge 15 de maig, festa de la Pentecosta. L'esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre, hem llegit en l'Evangeli. Per això avui, en la festa de la Pentecosta, aquestes paraules de Jesús són adients, perquè és l'esperit de la veritat que roman en nosaltres, per donar-nos força, per ser església, per ser homes i dones que viuen en aquest esperit. Per això, permeteu-me, també avui, fer aquesta pregària demanant-te a tots nosaltres l'esperit d'aquesta veritat. Perquè és l'Esperit qui ens mou a caminar en la llum, en l'amor, en la vida de Jesús. Perquè és l'Esperit qui fa descobrir aquesta llum enmig de la nostra humanitat, en tantes foscors. Perquè és l'Esperit qui obre camins de solidaritat, de compartir en tots aquells que trobem en el camí de la vida. Perquè és l'Esperit qui trenca la foscor de l'oblit i ens albira la nova esperança d'un nou demà. Perquè és l'Esperit qui descobreix l'engany de les coses fugisseres i ens dona el fonament d'una vida, perquè és l'esperit de la saviesa qui em fa reconèixer els valors autèntics que donen sentit a qui sóc i què faig. Perquè és l'esperit que sap ser agraït davant de tants dons que rebem de Déu cada dia. Perquè és l'esperit que ens convida a estar en Déu, a pregar, a estimar al seu costat. Perquè és l'esperit que en fa mirar la vida i les persones amb un cor nou, misericordiós i de perdó. Perquè és l'esperit que viu en cada un de nosaltres i ens fa testimonis d'alegria, de goig de Déu, que en dona en aquesta vida i m'acompanya. Que tinguem, doncs, tots una bona festa de la Pentecosta.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.